Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 9 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons i any nou, sintonia nova, José Fernando Mota, molt bon dia.
Doncs sí, bon any, avui comencem amb l'himne de Riego, que era l'himne de la República, ja que sempre parlem sobre la Segona República, doncs què millor que començar amb l'himne.
Sí, sí, com a mínim les gralles ja no et donaran mal de cap.
No, em sembla que no hi ha versió de gralles de l'himne de Riego.
Bueno, no cridis massa fort, no donem idees, no sigui que un bon dia ens hi trobem. Avui obrim el 2018 parlant de sindicalisme industrial en aquesta Segona República a la ciutat. Un sindicalisme que té uns antecedents lligats sobretot a la indústria del tèxtil i després de la construcció, no?
Sí, havíem parlat de la Unió de Rabassaires, que era el sindicat agrari dels treballadors agraris, i avui parlem dels sindicats de la indústria i la construcció. El sindicalisme comença a Catalunya a mitjans del segle XIX, i a mitjans del segle XIX ja trobem a Sant Cugat associats a la societat de teixidors. La indústria tèxtil era la més important en aquells moments i és en aquesta indústria on neixen els primers sindicats a Catalunya. I a Sant Cugat hi havia dues fàbriques amb un centenar de treballadors a mitjans del segle XIX, fàbriques que després desapareixeran, i tenen referències de que existien ja treballadors sindicats. I ja més endavant, en el sexenni democràtic, durant la Primera República, hi ha un sindicat adherit a la Federació de Teixidors a Mà, que segurament eren treballadors d'una fàbrica de cotó que havia d'Esteve Valls. Aquests són els primers antecedents remots del sindicalisme a Sant Cugat. I l'altre sector que també històricament va començar a sindicar-se va ser el món de la construcció. Primerament eren només com a... En 1888 sabem que hi ha una mútua de paletes, que el 1910 es converteix en paletes de Sant Antoni de Pàdua, i que més endavant... canvia el nom per Societat de Paletes de Sant Cugat, però agrupava només oficials albañiles, no a peons.
Sí.
Però ja estava dirigida per republicans. En canvi, l'any 18 sí que surt ja el sindicat de paletes aquest s'uneix al sindicat del ram de la construcció, que és a la CNT, el 1911 havia nascut la Confederació Nacional de Treballadors, que era un sindicat d'orientació anarcosindicalista, i aquests paletes es posen en contacte amb els companys de Barcelona i de fet faran una vaga des de desembre del 1918 al 1919, una vaga important aquí a Sant Cugat de la construcció. I també a la Pelleria, que era una fàbrica d'adobs que estava a l'entrada de Sant Cugat venint de Cerdanyola. Aquí també va haver-hi treballadors que es van unir a la Unió Popular, que era el sindicat d'adobers de la CNT. És a dir, que aquests són... Semblava que en aquests anys, 17, 18, s'estaven constituint els primers sindicats aquí a Sant Cugat. Però, clar, va arribar el cop d'estat de Primo de Rivera i la CNT va passar a la clandestinitat.
Llavors, de quina manera... Quina va ser la fórmula perquè aquests treballadors es poguessin continuar doncs, associant per defensar els seus drets? I aquí trobem doncs, els sindicats lliures, no?
Sí, tots els que... Bueno, el període aquest dels anys del 18, 19, 20, 21 són els anys del pistolerisme, que es diu a Barcelona, que són els enfrontaments armats entre el sindicat únic, que era la CNT, i els sindicats lliures, que són sindicats que neixen en el món carlí i que al començament actuen com a bandes de la patronal, més aviat, del governador militar, el governador civil, i durant la dictadura de Primo de Rivera creixen molt perquè és l'únic sindicat legal. Bueno, existeix la UGT, però la UGT a Catalunya no tenia tanta tradició. Llavors, molts treballadors, com és l'únic sindicat legal, encara que estigui dirigit per gent molt conservadora, és la plataforma que tenen per poder reivindicar. Mm. I podria ser un paral·lelisme amb el que va passar durant el franquisme quan militants comunistes entren dins dels sindicats verticals i d'aquí va néixer després Comissions Obreres. No? Pues en aquest moment hi ha gent que entra, alguns ja són polititzats, altres no, que entren en els sindicats lliures malgrat el seu perfil de sindicat groc que havia tingut, encara que això és durant el Primo de Rivera, durant l'època de Primo de Rivera, fins i tot porten endavant vagues, i o sigui, no tenen, aquest perfil groc no és tan senyalat com al començament. Llavors, a Sant Cugat, l'única opció, a part, hi ha gent que arriba, perquè ara són els anys 20, que Sant Cugat està creixent molt. El 17 ha arribat el tren, la vila està creixent, han arribat treballadors...
De la resta d'Espanya?
De Múrcia, sobretot, de Múrcia, Alacant, d'Andalusia, d'Aragó, però bàsicament murcians, han arribat per treballar aquestes obres del tren i per treballar a l'exposició universal. I aquesta gent moltes vegades, és curiós, venien contractats com a esquirols, perquè hi havia gent aquí que estava en vaga, llavors portaven gent de fora per treballar, que no estaven sindicats, i molts d'aquests acabaran sent els líders de la CNT durant la República, almenys aquí a Sant Cugat, no? Llavors, aquests sindicats lliures comencen a crear-se a Sant Cugat el 1929, es creen tres, el Sindicato Libre Profesional de Obreros del Arte Textil y Fabril, que tenia un 250, és un sector que a Sant Cugat ocupava unes 250 persones, i agrupa 56 associats. Per exemple, el president era Mariano Mercader, que és un home que després serà membre de la CNT i que acabarà a l'exili, acabarà treballant de treballador forçós pels alemanys en un port. Una història que algun dia també explicarem.
És interessant.
I aquests bàsicament eren treballadors de la pelleria. Com dic, la pelleria és una fàbrica del ram de l'aigua, que es deia, que existia a l'entrada. Em sembla que encara es diu plaça de la pelleria quan entres per Serranyola, ara, com a record. Encara hi havia una ximeneia feia anys. I allò era la fàbrica més important que hi havia a Sant Cugat durant la Segona República. I després hi ha el Sindicato Libre Profesional d'Oficios i Materials d'Edificació, que agrupa uns 150 treballadors, dels 200 que hi ha a la construcció. És a dir, com Sant Cugat ha crescut molt, s'han fet moltes cases, doncs durant aquests anys 20 hi ha hagut molt, molt treballador de la construcció. Com veurem, durant la República hi haurà una caiguda de la bombolla immobiliària dels anys 20.
Ah, també? També va passar en aquell moment.
Sí. I serà el ram més castigat per l'atur, el de la construcció.
Ja veieu que la història es repeteix, eh?
Bueno.
O sigui, som tan burros que...
Això
ho deia, l'únic animal que ens ho pega dos cops amb la mateixa pedra...
Si un veu ara totes les grues que es veuen en l'horitzó de Sant Cugat, veu que es torna a repetir. En fi.
Sí, per això.
Tornem als anys 30. Llavors, aquests treballadors, això, entren a aquests sindicats lliures, però aquests sindicats a Sant Cugat fins i tot fan una vaga a la pelleria, és a dir, que no són uns sindicats grocs. Però, clar, arriba la proclamació de la Segona República, el 14 d'abril, i ja el 18 d'abril, 4 dies després de la proclamació, es convoca una reunió a la Unió on es crea la CNT. Tots aquests treballadors passen del sindicat lliure directament a militar en el Sindicato Único de Artes y Oficios de Sant Cugat del Vallès, que està afiliat a la CNT. Aquí els sindicats funcionaven una mica com vam parlar dels centres polítics. A nivell local s'afiliaven a un sindicat, aquest sindicat estava afiliat a una confederació. Llavors s'afiliaven a la CNT.
Com una dada allò anecdòtica i curiosa, aquests tres sindicats lliures a Sant Cugat tenien una única seu, que estava al carrer Hospital,
sí,
no? Número 1.
Sí,
tenien. Que exactament ara, què seria?
Ui, em sembla que ara és a l'inrevés la numeració.
Ah, l'han canviat.
Diria, sí, vaja. Sí. El problema aquest de localitzar els locals moltes vegades és que els carrers els han canviat les numeracions i no és fàcil, no és fàcil.
No, ho dic perquè ho tenim aquí a tocar, eh?
Sí.
Vull dir que aquestes coses queden molt ben il·lustrades perquè, total, estem...
Al costat, si encara existeix tot això.
Uh-huh. Pues llavors parlaves del Sindicat Únic d'Arts i Oficis.
Sí, aquest sindicat es crea a l'abril mateix del 31... El primer president es diu Jaime Jimeno i el primer acte important és l'aturada del 1 de maig de 1931. Llavors el 1 de maig no era festa, el 1 de maig el que es feia era vaga. I sempre el 1 de maig els treballadors ho celebraven una vaga i s'anaven a les planes o no sé què de merendola, no com ara que és una festa institucional. Llavors el 1 de maig aquest del 31 aturen totes les fàbriques de Sant Cugat, és la primera acte important d'aquest nou sindicat únic d'Arts i Oficis. Al juny, a la conferència que fa la CNT, envien ja delegats i afirmen tenir 700 afiliats. Xifra que sembla molt exagerada. Els delegats són Juan Martínez García i el Jaime Jimeno. Aquests començaments de la República tenien bones relacions amb els federals, que recordem que els republicans federals que estaven a l'Ajuntament, que havien governat, fins i tot decideixen en aquests canvis de noms de carrers que hem dit, quan van canviar tots els noms de sants i de religiosos, els van canviar durant la República, doncs, per exemple, i de monàrquics, perquè el carrer Duque de la Victòria, que és l'actual carrer Xerric, li van posar Salvador Seguí, que era un líder històric del sindicalisme català, no? I en aquest acte van participar tant des de l'Ajuntament com a líders sindicals. Però aquesta bona relació es va deteriorar amb el temps, perquè es van radicalitzar els conflictes. A l'abril, maig, juny del 31 són moments de... Clar, la gent ha estat sota una dictadura i ara que arriba la democràcia és el moment de reivindicar. Hi ha diferents vagues. Hi ha, per exemple, la dels ceramistes que estan en vaga el juliol i l'agost, ja rebutgen a l'alcalde com a mitjança i diuen que ells volen parlar directament amb l'empresariat, que era la política de la CNT, d'acció directa. És a dir, no volem participar en polítics, sinó que nosaltres parlem directament amb la patronal i ja està. La CNT trasllada, havia tingut el seu local a la Unió al començament, es trasllada a un local a la plaça de la República, que és la plaça de Sant Pere avui, i participen a les assemblees de la CNT, enviant a delegats al paleta Joan Cruegueras o un altre paleta, Antoni Artigas, que és el nou president del sindicat. Així que a finals d'anys el sindicat està allà del 32, està en ple funcionament.
Ja, però tants afiliats com deies abans, això va ser també una bombolla, no?
Sí, ara ho veurem, però aviat arribaran les dissensions internes i els problemes i l'afiliació caurà quasi a la meitat. Però clar, pensem que és l'únic sindicat que hi ha a Sant Cugat.
Sí, perquè els llibres desapareixen,
no? Els llibres desapareixen absolutament. I la UGT encara no ha aparegut, ja dic que només té petites representacions a Barcelona. Llavors, tothom, tu treballador, fos anarcosindicalista, fos comunista, fos republicà o fos de dreta, si volés sindicar-se, l'únic sindicat que té és CNT. Aquest. Perquè moltes vegades es parla de la CNT com el sindicat. Però clar, al ser el sindicat pràcticament únic, allà estava tothom. Però a més, a moltes empreses, si no estava sindicat, no et deixaven treballar. Depèn de la força del sindicat, no? Llavors allà trobarem, en el sindicat trobarem a la majoria dels treballadors de Sant Cugatens. Llavors jo crec que 700 no, però devien arribar als 500 segur. I no ha estat fàcil tampoc, perquè algunes empreses es resisteixen a que els seus treballadors estiguin sindicat. I per exemple la fàbrica Textil Rodó, que tenia uns 45 treballadors, que estava del 1918, van demanar una mateixa jornada i l'encarregat els va amenaçar dient-li que els posaria a treballar també per la tarda. I de fet, a Tapissos Oimat, on avui està el museu, doncs, a part de la qüestió artística, doncs era una fàbrica de 60 i pico treballadors, 46 eren dones, 5 eren nens els que treballaven, i aquí es va coaccionar els obrers perquè no s'afiliessin a la CNT, i com sí que es van afiliar al final, la direcció el que va fer va ser establir 3 torns de treball per el que havien de passar tots els treballadors. O sigui que havien de fer torn de matí, tarda i nit.
Obligar la maquinària, no? Perquè sí. No donar la raó a...
Per castigar-los, diguem-ne, per haver-se sindicat. O sigui que tampoc era tot fàcil, eh? Mai ha estat fàcil el tema sindical. Com dic, al 31 hi ha diferents vagues. Fins al 32, per exemple, l'Ajuntament envia un informe al Govern Civil on diu que hi ha hagut 4 vagues de rajolers, de paletes, de la pelleria i dels ceramistes de l'Alexander. Els rajolers, les bòbiles, hi havia bastantes a Sant Cugat, perquè sí. Pel tipus de terra que hi ha a Sant Cugat, doncs és ideal per la construcció de totxos. I llavors, aquest és un sector també bastant reivindicatiu. Després tenim els paletes, que ha dit que és un moment de crisi, i llavors estan també demanant sobretot feina, perquè el problema que té és que estan en l'atur molts. La pelleria, que dic com la gran fàbrica, i la ceràmica Alexander, que estava aquí al carrer de la mina, també tindrà conflicte, per exemple, primer per demanar sous i després perquè acomiadaran el representant sindical. Llavors entraran en vaga perquè remetin al seu delegat de la CNT. Pues a dir que no és fàcil el tema. La influència política, perquè sempre s'ha dit això, la CNT, sindicat anarcosindicalista, bueno, pues a Sant Cugat resulta que la direcció del sindicat era de comunistes, no era anarcosindicalistes.
Sí, tiraven més cap a la BOC, no?
Sí, era el Bloc Obrer Camperol, que ja havíem parlat alguna aquí, va començar a créixer a Sant Cugat als anys 30, i de fet, a l'agost del 1932, el president del sindicat era un anarcosindicalista, Juan Martínez García, però tot el secretariat que l'acompanyava eren membres del Bloc Obrer Camperol. I, de fet, els comunistes tenien més força entre el ram de la construcció, perquè a més han organitzat comissions d'aturats, la fàbrica de la llana i els tapissos de mat, i entre manyans i fusters. En canvi, hi ha més influència anarcosindicalista, sobretot els anarcosindicalistes estaven molt lligats a la gent de Cerdanyola, de l'Uralita, de Cerdanyola i Ripollet, on tenia molta força aquest corrent, i seran forts sobretot entre els rajolers i els tintorers de la pelleria. Però malgrat d'aquesta influència, ja dic, l'any 33 comença les divergències dins de la CNT, que és quan vindrà la divisió dels trentistes, que són sectors allò més de sindicalisme pur, quan expulsaran els sindicats que dirigeixen els comunistes. En canvi, Sant Cugat, no, malgrat estar dirigit per comunistes, continuarà en la línia de la CNT i no seran expulsats del sindicat.
Escolta'm una cosa, això de la comissió d'aturats, perquè clar, comencen a trobar-se gent que es queda sense feina, però que s'han de mantenir d'alguna manera en els sindicats, lligats, no? Per no perdre la
sí.
força que tenien.
De fet, els sindicats tenien, el que va crear són borses de treball amb els seus afiliats, i llavors, per exemple, a l'Ajuntament, quan feia obres, doncs li comentava, bueno, nosaltres t'oferim aquesta borsa de treball, i de fet l'Ajuntament, fruit d'aquestes pressions, el local de la Casa Consistorial, el que hi ha a la plaça de Barcelona, que va ser seu del cap, que es va construir durant aquests anys, doncs el van construir treballadors en l'atur de Sant Cugat per administració directa de l'Ajuntament. És a dir, l'Ajuntament no va contractar una empresa perquè fessin això, sinó com una forma de pal·liar aquest tema de l'atur, el que va fer va ser contractar ell directament aturats de Sant Cugat de la construcció. Això va ser va ser també per la força del sindicat que va pressionar l'Ajuntament i perquè els federals no volien estar amb la seva base social, que també no eren només els rabassaires, sinó també els treballadors, no? Llavors, a més, des del Bloc Obrer Camperol van crear comissions d'aturats, van participar en un congrés d'aturats que va haver a Catalunya, i llavors tenien molt organitzat aquest sector, per sola influència comunista dins del ram de la construcció. Però jo vaig dir, també hi ha un sector FAI, la Federació Anarquista Ibèrica, que dirien que representava el sector més purista anarquista de la CNT. A Sant Cugat també tenia representació, eren minoritaris, es reunien, ja havien parlat, en l'Ateneu Obrer Cultural, participen, per exemple, ara el 8 de gener, ara avui és 10, no? El 8 sí. de gener del 33 hi ha una insurrecció anarquista a nivell d'Espanya, i a Catalunya on té més forces a Ripollet, on s'arriba a proclamar el comunisme llibertari des de l'Ajuntament, prenent l'Ajuntament, i allà hi ha Sant Cugatencs participant en aquests fets, i de fet hi ha dos detinguts. Un, l'antic president de la CNT de Sant Cugat, Antoni Artigas, i un altre, Francesc Arnau Solà. Aquests són santcugatencs que són detinguts a Ripollet. A més, hi ha un grup directament lligat a la FAI, que és Rebeldes del Vallès, es deia, que són membres de la Federació Anarquista Ibèrica. Malgrat aquesta participació, aquesta vegada no els hi tanquen el local, i aquests de la FAI, per exemple, doncs arriba l'enfrontament ja amb la direcció comunista molt, molt forta. Escrivia Josep Mir, que és un dels de la FAI, a Solidaritat Obrera, que és el diari de la CNT: arranquemos de manos de estas sanguijuelas, es refereix al sindicat local, para ponerlas en manos de los trabajadores auténticos. Fins ara hi ha hagut una convivència, però ara comença a haver-hi problemes. De fet, es queixen també de que convoquen algun acte per a moradors anarcosindicalistes i els comunistes es presenten a boicotejar l'acte. El 8 de desembre del 33 hi ha un nou aixecament anarquista que deien Frente a les urnes, la revolució social. I aquesta vegada, sí que, malgrat que Sant Cugat no va participar, des del govern civil es van tancar tots els locals de la CNT, entre ells van clausurar el de Sant Cugat. I sobretot arran dels fets d'octubre del 34, dels que ja hem parlat, en aquests fets participen tant comunistes com membres de la FAI. Llavors, per exemple, entre els detinguts, entre els 35 detinguts, hi ha dirigents del sindicat local i ara sí que tanquen el local, tanquen el sindicat, i no es tornarà a obrir, no el tornaran a aixecar la clausura fins al 21 de gener del 36. És a dir, que el sindicat queda tocat, l'activitat sindical queda tocada a Sant Cugat. Són moments més de repressió, aquests anys, recordem que arrel d'octubre del 34 l'Ajuntament és suspès, llavors el que sí que es dediquen és a promocionar la solidaritat entre els treballadors, i llavors hi ha una cooperativa de consum, que es diu Unidad Obrera, que prendrà força en aquests moments. Però clar, el sindicat queda desmuntat i quan es recomposi el 36 ja serà sota la direcció dels anarcosindicalistes. Seran ells els que comencin a reconstruir-lo, mentre que tindran una nova seu a la carretera de Barcelona, el número 1, ara és, abans era Cànovas del Castillo, ara és Avinguda de Gràcia.
Sí, Avinguda de Gràcia.
O carretera de Gràcia. I allà tindran la seu, I de fet tindran un gran protagonisme durant la Guerra Civil, la CNT aquesta, de fet fins i tot arribarà a l'alcaldia l'any 38, els tres darrers alcaldes republicans de Sant Cugat eren membres de la CNT, no? En canvi, els comunistes agafaran una altra línia i el 36 intentaran crear un sindicat propi, que era la Federació Obrera d'Unitat Sindical, un sindicat que impulsa, que malgrat el seu nom d'unitat sindical, venia a dividir el sindicat, perquè això sempre ha passat quan es parla d'unió en aquest món. I aquest sindicat l'impulsava el POUM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista. Recordem que el bloc obrer Camperol, després de fusionar-se amb el partit de Nin, passa a dir-se Partit Obrer d'Unificació Marxista, és un partit comunista però heterodox, crític amb l'estalinisme. Ells intenten muntar un sindicat que és el que acabarà sent donant naixement a la UGT a Sant Cugat, a la Unió General de Treballadors. Perquè d'aquests, quan comenci la guerra, es veurà que és inviable tenir CNT entre CNT i UGT, seran els dos grans sindicats, i llavors els del FOUS aquest optaran per ingressar a la Unió General de Treballadors. Problema, la Unió General de Treballadors és el sindicat que impulsa el Partit Socialista Unificat de Catalunya, que nascut ara el juliol del 36, que són els rivals dins del món marxista amb el POU. De fet, acabaran el maig del 37 a trets. I, curiosament, algun dels dirigents d'aquest sindicat que havia fet el POU, com el paleta Jaume Cusó, acabarà passant a l'UGT i de l'UGT al PSUC, i serà un dels dirigents del PSUC a Sant Cugat durant la guerra i regidor a l'Ajuntament. No? L'UGT, que ja dic que no tenia pràcticament existència, només entre alguns ferroviaris a Sant Cugat, doncs creixerà durant la guerra. Durant la guerra la sindicació es fa obligatòria, tu tenies que estar sindicat, podies triar el sindicat, però tenies que estar sindicat alguna de les confederacions. Llavors, o estaves a la UGT o a la CNT. Llavors, molts dels que no s'havien sindicat mai o que veien que era massa radical la CNT, doncs van passar a la UGT. I la UGT a Sant Cugat, doncs, aviat arribarà, crearà primer un sindicat d'oficis varis, posarà la seva seu al carrer Major 19, a un local a una casa de Pere Sant. Pere Sant, recordem, membre de la Lliga, de l'Institut de la Patronal Agrària, que va ser assassinat l'any 36, i el setembre del 36 deia ja tenir 600 afiliats, sobretot tindre treballadors de la construcció, del tèxtil, i el sindicat de Llum i Força, perquè d'aquest no hem parlat, però hi ha un sector sancuat important, que era el que estava lligat a l'empresa de Riegos i Fuerzas de l'Ebro, que era l'elèctrica, que a més era la mateixa empresa que portava els ferrocarrils de la Generalitat. Llavors, en aquest món sí que es van separar de la CNT un sindicat autònom, que es deia el Sindicat Regional de Llum i Força, on estaven militants del POUM. Aquest sindicat també ingressarà i formarà part de la UGT de Sant Cugat.
Doncs podríem dir que fins aquí la història del sindicalisme en la banda industrial, que és el que hem tractat avui.
Sí, ens faltaria la Guerra Civil, que és quan realment tenen el protagonisme d'aquests sindicats, les col·lectivitzacions, les cooperatives, però bueno, això un dia li dedicarem
fem en un dia a part.
Sí, en un període a part.
Mm-hmm. Recordeu que el sindicalisme agrari ja ho vam tractar quan vam parlar de la Unió de Rabassaires.
Sí.
Per tant, donem la lliçó per feta.
Sí.
Sí,
recordem, això sí, que l'arribada del franquisme, el 39, va acabar amb aquest moviment sindical, naturalment, i no tindrem sindicats a Sant Cugat fins pràcticament als anys 70, quan comencin les mobilitzacions a la Condiesel i en algunes empreses tèxtils. És a dir, tota aquesta tradició que venia del segle XIX quedarà totalment destrossada
purgada.
A l'any 39, i no tornarem a tenir sindicats lliures, sindicats lliures en el sentit de no lligats a la dictadura, fins als anys 70, això, quan dins del sindicat vertical comenci a treballar militants comunistes, sobretot, i aquí s'han cuat, sobretot, la vaga del 73 a la Condiesel, que serà una vaga important i que serà, tornarà de nou el protagonisme dels sindicats a Sant Cugat.
Molt bé, doncs avui una nova lliçó d'història en aquest espai de República, Guerra i Franquisme amb José Fernando Mota. T'esperem d'aquí 15 dies, t'esperem.
Perfecte.
I ens rebrem un altre cop amb l'himne de Riego.
Molt més emocionant.
Sembla bé, no?
Molt més emocionant que les gralles.
Molt bé, gràcies, bon
Vinga.
Dia.
Adéu.